El moviment feminista busca la igualtat social, econòmica, política i cultural de les dones amb la resta de la societat. Però els feminismes no han existit sempre i han anat canviant molt amb els anys, incorporant visions i sensibilitats molt diverses i adaptant-se a noves realitats, com la diversitat sexual i de gènere o la diversitat ètnica i cultural. Si bé és difícil determinar quin va ser el primer exemple de feminisme, hi ha certs passatges de la història que mostren la determinació de les dones de formar part d'una societat igualitària on les dones siguin subjecte actiu. Posar nom a la desigualtat va ser la primera passa del feminisme, identificar que hi ha alguna cosa, i no és la natura, la que obliga les dones a mantenir-se submises. I si la desigualtat no és de naixement, sinó creada per la societat, llavors els drets que tenen els homes també els han de tenir les dones. A Catalunya el feminisme prendrà una rellevància principal en els moviments polítics i socials durant la transició i serà a partir d'aquí que grups de dones organitzades aconseguiran incloure les seves demandes a l'agenda política i social del país. Però les reivindicacions venen de molt abans i són hereves del que altres dones ja van fer al passat. Avui cerquem l'origen del feminisme i resseguim les passes d'un moviment que està decidit a canviar el món per fer-lo més just i igualitari. Això no és un altre podcast d'història. Això és Miralls de Memòria.
Miralls de Memòria. Capítol 9. La lluita per la igualtat. El moviment feminista.
Som a l'any 2019. 6 milions de persones surten als carrers de les principals ciutats espanyoles per reivindicar la igualtat entre homes i dones. Al matí s'ha convocat una vaga històrica en què centenars de milers de dones no han anat a treballar per mostrar que sense elles l'economia s'atura. Ho fan sota el lema «Ens aturem per canviar-ho tot». Aquella jornada serà la culminació d'anys de lluita i una nova passa endavant per al col·lectiu, que passarà a ser molt més transversal i impregnarà moltes capes de la societat que fins aleshores no s'havien sentit identificades. Però tornem enrere en el temps. Anem a buscar l'origen del feminisme. Per fer-ho cal anar molt abans de la invenció del propi terme feminisme. Al llarg de la història hi ha dones que parlen de si mateixes exposant la desigualtat a què s'enfronten. Es tracta de casos poc comuns i sovint aporten la visió de dones de classe alta que viuen realitats molt diferents a les de la gent comuna. Montserrat Jiménez Sureda, amb qui vam parlar a l'anterior episodi de Miralls de Memòria, és una historiadora especialitzada en feminismes.
Existeixen moltes dones que tenen consciència de si mateixes, que passa és que potser aquestes dones volen continuar existint i no porten la rebel·lió fins a les últimes conseqüències, però sí que escriuen amb aquesta consciència de si mateixes, papers pel fur privat o papers pel fur públic, i aleshores es reivindiquen. Clar, abans del 18 i del 19 són figures puntuals, molt puntuals, no és un corrent de pensament. A partir del 19 sí que hem de parlar de corrent de pensament i com que la Unió fa la força, aquest corrent de pensament és el que acaba portant aquestes millores. Però hi ha unes pioneres a les quals devem molt.
Una d'elles la trobem a la França del segle XV. Viatgem ara fins al 1405 per conèixer la poetessa Christine de Pizan, qui va escriure La ciutat de les dames. Ens en parla la Mercè Otero Vidal, responsable de l'arxiu de Cala Dona. També ens va acompanyar al capítol anterior.
Hi ha una dona francesa, Christine de Pizan, que escriu un llibre que es diu La ciutat de les dames. Aquesta dona ja té una consciència enfront de la misogínia dominant, no? Que les dones que són unes xafarderes, que són unes brutes, que són aquí, vull dir, tot lo típic de la misogínia. Aquesta dona ja fa per manera de fer una història de les dones en positiu, no? I que serveixi per, avui, el que avui en dia diem, empoderar o apoderar les dones, no?
I encara una altra intervenció d'una coneguda del programa. La historiadora Carlota Vidal Sánchez ens parla d'una dona que és considerada una de les principals precursores del feminisme.
Podem parlar de textos fundacionals com pot ser doncs, la Declaració dels Drets de la Dona i la Ciutadana de l'Olimpia de Gouges. L'Olimpia de Gouges agafa la Declaració dels Drets de l'Home i del Ciutadà de la Revolució Francesa, text que els propis revolucionaris sempre havien parlat de que no podia incloure les dones, no es podia escriure en clau de gènere i feminista, i ella simplement agafa totes aquelles frases, aquells codis, i els transforma posant a les dones en el centre, no? I demostra que d'alguna manera sí que es podia fer.
A partir del segle XIX, les dones comencen a tenir més pes en la literatura i les idees que seran base del feminisme s'aniran expandint i normalitzant, especialment entre les elites culturals. El feminisme començarà a articular-se políticament amb els moviments de les sufragistes, dones que reivindiquen el seu dret a votar. I és que les primeres democràcies europees només deixaven votar als homes. El moviment sorgirà amb pes a partir de principis del segle XX al Regne Unit.
Tota una lluita importantíssima pels drets polítics, també pels drets civils, no? Amb moltíssimes traves, sent molt, molt ridiculitzades, no? Si mirem els diaris anglesos d'aquell moment, les vinyetes que les representen, no? Les representen com a dones brutes, com el dimoni, excessivament llibertines, no? Com en aquell moment les estaven entenent.
A Amèrica, doncs, hi ha les antiesclavistes, que en realitat són antiesclavistes i són les primeres feministes a la llarga, vull dir, drets humans, i a més, en aquest cas, abans aconsegueixen els drets els negres, sabeu, la població negra, que no pas les dones.
Aquest moment històric es considera part de la primera onada feminista, un període de temps en què les reivindicacions de les dones van ser més nombroses i determinants que en èpoques anteriors. La historiadora Meritxell Ferrer Balric, doctora en Història per la Universitat Rovira i Virgili, ens explica què són les onades del feminisme.
Expliquem que hi ha diferents onades de feminisme quan hi ha hagut més aquest auge de reivindicacions i de mobilització feminista. La primera onada del feminisme es va produir sobretot a nivell de demanda de drets polítics, sobretot la demanda de dret a vot i de les dones de poder participar en el terreny polític. Es van estenent la reivindicació del dret a vot. Després tenim la segona onada feminista, que la situem cap als anys 60, que és aquesta segona onada més que va conglomerar, podríem dir, amb altres moviments socials, com podrien ser els drets dels afroamericans a Estats Units, de reivindicació, aquesta una reivindicació més de... Ara ja teníem els drets polítics assolits, ara anem a fer una revolució més personal. El lema de la segona onada feminista és tot allò personal és polític, és a dir, tot el que parlàvem, no? Els drets sexuals, la violència domèstica... La historiografia o la sociologia ens situen cap a la quarta onada feminista. A mi també m'agrada pensar que hi ha tot aquest successiu d'onades, però que el que també està succeint en els últims anys és que el feminisme jo crec que és com una marea bastant imparable. És a dir, la successió d'aquestes onades que han tingut aquests punts més forts de reivindicació i de visibilització, però el feminisme tampoc no ha deixat mai d'existir.
Tornem a aquesta primera onada feminista, però ara deixem el Regne Unit per apropar-nos més a casa. A Espanya, a partir de 1850, ja hi ha senyals de sorgiment d'una inquietud intel·lectual de les dones sobre temàtiques que després abordarà el feminisme com a moviment polític i social.
Des de meitats del segle XIX tenim claríssimament un moviment feminista, particularment de les elites, és cert que en molts casos estava protagonitzat per dones que pertanyien a la classe burgesa, però que ja començaven a pensar en la qüestió de la seva pròpia educació i la necessitat de ser educades, no? Tot això al final acaba culminant en la reclamació de drets polítics finalment, que seria el cas, per exemple, doncs, de la reclamació de Clara Campoamor al Congrés el 1931 en la Constitució Republicana.
En el cas català, les reivindicacions de les dones aniran molt lligades a les condicions materials, especialment de les dones obreres. I és que, com ja vam veure al capítol 3 de Miralls de Memòria, les condicions salarials i l'estabilitat laboral de les dones durant la Revolució Industrial eren molt pitjors que les dels homes.
Hi ha un feminisme teòric i després hi ha un feminisme pràctic de persones que estan treballant en un determinat sector i es veuen menys retribuïdes que els seus companys de treball per ser dones i potser fan una feina igual o fins i tot amb tasques de més feixugues o de més responsabilitat. Aleshores, hi ha aquestes vagues de dones que demanen, a partir del segle XIX, un salari equiparable o més gran salari o millors condicions de treball, molt millors condicions de treball. Això forma part, aquesta lluita forma part d'una doble lluita per les dones, d'una lluita integrada dins el moviment obrer, però també d'una lluita que és més teòrica. Hi ha moltes filòsofes, hi ha moltes pensadores, hi ha moltes teòriques.
Les lluites de les dones no seran només en l'àmbit laboral, sinó també dels drets, com el d'accedir a la formació universitària que els estava prohibida. Les dones aniran conquerint nous espais, sempre amb el rebuig dels sectors més conservadors de la política, però sovint també amb recel per part dels més progressistes. La Segona República Espanyola serà un salt endavant pels drets de les dones. La Constitució Republicana de 1931 contemplarà drets com el divorci, la prohibició de la discriminació per raons de gènere o la igualtat entre les criatures nascudes dins o fora del matrimoni. Però el vot femení tindrà detractors fins i tot entre les esquerres. Les dones podien presentar-se a les eleccions, però no votar. De fet, el Congrés dels Diputats comptarà amb 3 dones, entre elles Clara Campoamor. Aquesta diputada del Partit Radical defensarà amb vehemència el vot femení i el seu discurs al Congrés es considera clau per l'aprovació del sufragi femení l'any 1933.
La Constitució i tota la legislació republicana estableix que les dones són ciutadanes de ple dret de l'estat republicà en aquest cas, i aconseguim el dret a vot, aconseguim també... L'escola republicana també va ser molt important per establir que les nenes també, no?, arribés també l'educació a les nenes. Es van establir molts punts importants, també tot el que són l'escola de bibliotecàries, tot el que són tots aquests, no?, treballs que les dones també s'incorporen al treball més, moltes vegades eren treballs més masculinitzats o que havien estat ocupats més per homes. Jo crec que la República va ser un moment, una oportunitat de transformació on les dones van aconseguir ser ciutadanes per uns anys i que després el que va fer la dictadura franquista és convertir-les en súbdites o en ciutadanes de segona.
Les passes cap endavant que hem anat donant les dones han estat fruit de l'esforç de totes aquelles que abans que nosaltres s'han deixat la pell als carrers, les cases i les institucions i que han aixecat les seves veus per aconseguir una certa igualtat, tot i que encara queda molta feina per fer. És per això que cal tenir molt present la lluita de les que ho van realitzar amb anterioritat.
Estimat diari, avui, mentre m'asseia davant de l'escriptori del meu dormitori, sentia una força ardent dins meu, una passió que creixia com un foc que no pot ser silenciat. És el meu desig de justícia, d'igualtat, que m'omple de determinació i coratge. La majoria d'edat no ha canviat res. No tinc la sensació de llibertat que tant desitjava. Estic convençuda de la necessitat d'un canvi, d'una transformació profunda en la nostra societat, on les dones siguin reconegudes i respectades com iguals als homes. Aquesta tarda, mentre observava els carrers, he pres una decisió. Una decisió que sé que pot canviar el curs de la història, almenys una mica. M'he compromès a assistir a la propera manifestació, una en què les dones exigiran el dret al vot. És una causa noble, una causa que va més enllà del meu propi interès personal. Les meves amigues poden dubtar de la meva decisió, poden considerar-me una dona temerària i imprudent, però jo sé què és el que he de fer. Com podria quedar-me quieta, silenciosa, quan tantes dones, tantes persones lluiten per la seva dignitat i el seu dret fonamental de ser escoltades i comptades. Tant de bo podem aconseguir avenços. Així doncs, les meves paraules són clares i els meus pensaments són ferms. Avançaré cap a la batalla amb coratge i esperança, amb la certesa que el canvi és possible i que puc ser part d'aquest moviment cap a una societat més justa i igualitària. Aquest dia marcarà un abans i un després en la nostra societat. Les dones farem història.
Clara, què fas?
Estic escrivint el meu diari, Carlota. Vols alguna cosa?
Sí, de fet, volia preguntar-te una cosa. Per què vas a la manifestació? El pare diu que és perillós i no entenc per què les dones volen votar.
És normal que no ho entenguis, Carlota. El pare pot tenir les seves pròpies opinions, però això no significa que siguin les úniques correctes. Les dones volen votar perquè creuen que tenen el mateix dret que els homes a decidir sobre el futur del nostre país.
Però el pare diu que les dones són millors al cuidar la llar i que els homes són els que han de prendre les decisions importants.
El pare té les seves idees, però el món està canviant, Carlota. Les dones també poden ser capaces de prendre decisions importants i contribuir al progrés de la societat. Votar és una forma de sentir la nostra veu i ser escoltades.
Oh, entenc. Potser jo també voldria votar quan sigui gran.
Estic segura que faràs grans coses, Carlota.
Amb la dictadura, la situació de les dones va tornar a empitjorar. Els drets aconseguits durant la República es van anar en orris. A tall de curiositat, un dels drets anul·lats pel franquisme va ser el divorci. Això va fer que les dones que s'havien separat dels marits durant la República ara tornessin a estar-hi casades, i les que s'havien tornat a casar eren considerades adúlteres, un delicte que només existia per les dones. Però aquesta anècdota no queda en res si pensem en la dura repressió que van patir les dones durant la dictadura i que ja vam abordar al capítol 6 de Miralls de Memòria. Però per entendre altres formes de repressió contra les dones durant el franquisme, hem visitat un indret de Tarragona amb la Meritxell Ferrer.
Ens trobem a la ciutat de Tarragona, a la Part Alta, en concret al carrer Portal del Carro, que és on estava situat el convent asil de les monges oblates, que és on van estar recloses les dones que la dictadura franquista va tancar, va agafar, va condemnar, des de l'any 39 fins l'any 44. La diferència és que les presons de dones van estar regentades per ordre religiós, en aquest cas per les monges oblates, i el nivell de repressió contra les dones pel sol fet de ser dones va ser molt més alt a nivell de moral, a nivell de religió, que no pas contra els homes.
La repressió i l'adoctrinament franquista va anar dibuixant una imatge de la dona que esborrava qualsevol rastre d'igualtat que s'hagués aconseguit durant la República. La dictadura s'encarregarà de fiançar la submissió de la dona als homes i reforçarà una societat patriarcal que anys abans s'havia començat a qüestionar.
Sí que hi ha una repressió molt forta per part de diferents àmbits de la societat. Les dones són educades, no?, a l'escola, després l'església, i després també hem de pensar com les dones estaven obligades a fer el servei social. Des de tots aquests estaments és des d'on s'inculca, no?, doncs que el sexe és pecat, que portar, per exemple, la faldilla per sobre del genoll doncs també va contra la moral, que seràs mal vista, tot, no?, que t'has de casar per tenir com un objectiu a la vida, és casat i tenir fills. Tot aquest discurs de l'àngel de la llar o de la domesticitat és el que calarà en l'educació de les dones i el que farà, no?, tot aquest discurs de patriarcal tan fort de que inculca el franquisme.
Aquesta repressió i les estructures socials i polítiques que relegaven les dones a l'àmbit privat i a les tasques domèstiques no impediran que també s'organitzin. L'Aitana, alumna de quart d'ESO de l'Institut Estany de la Ricarda del Prat del Llobregat, té una pregunta sobre aquest període històric.
Com s'organitzen els diferents moviments feministes per continuar lluitant o reclamant els seus drets durant el franquisme?
El que podem dir és que hi havia organitzacions de dones no feministes que lluitaven principalment per la pròpia supervivència, no? El més important era potser el dia a dia. Moltes d'aquestes dones s'havien quedat soles, amb fills petits, eren viudes de guerra o els homes estaven tancats a la presó, havien marxat a l'exili, podien estar en algun camp de refugiats a França. El que sí que s'organitza són llaços entre aquestes dones. Tenim documentat com les dones dels presos polítics s'organitzen entre elles per crear llaços de solidaritat. És a dir, si el meu marit està pres a Saragossa i jo visc aquí a Tarragona i és molt lluny, sé que hi ha altres companyes de Saragossa que intentaran portar-li roba neta, portar-li una mica de menjar. Aquestes xarxes també es fan a molts barris, als barris de ciutats més grans, on arriba molt flux d'immigració del sud i del centre d'Espanya. Quan arriben, moltes d'aquestes persones viuen obligades a viure en barraques o a viure en unes condicions molt precàries, i són les dones les primeres que s'ajuden en el si d'aquests barris. Podríem parlar més aviat de llaços de solidaritat i d'organitzacions de dones que no pas del propi moviment feminista, que hem de parlar ja més tard, gairebé cap als anys 70.
Els darrers anys del franquisme la cosa tornarà a canviar. Les dones formaran part activa del moviment estudiantil, d'organitzacions polítiques obreres i antifranquistes i de moviments veïnals que s'oposaran al règim en diversos àmbits. En aquest context, també es tornarà a articular el discurs feminista i ho farà amb força amb la celebració de les primeres jornades catalanes de la dona durant 3 dies davant de la Universitat de Barcelona. Una d'elles era la Montserrat Otero.
Després de la mort del dictador, després de la mort del Franco, primeres jornades catalanes de la dona, 1976. Apareixem allí 3.000 dones sense twitters i sense mòbils i sense res. O sigui, dones de barris, dones universitàries, dones de partits clandestins, sindicats, etc etc.
Aquelles jornades seran clau per construir l'agenda política feminista de la transició i de l'anomenada segona onada del feminisme a Catalunya. Entre d'altres, reclamava el dret de les dones a decidir sobre el seu propi cos. És aquí quan es posen sobre la taula drets com l'avortament, l'educació sexual o els anticonceptius.
Un dels lemes del moviment feminista, del feminisme de la segona onada, és el dret al propi cos. Entenem per dret al propi cos tot el que és els drets sexuals i també el que és l'autoconeixement, la llibertat de decidir si tens fills, quants fills tens, de decidir si prens anticonceptius, de conèixer-te tu mateixa per decidir sobre el teu cos i la teva vida al final, també sobre el teu plaer. I això és important venint d'aquest sistema tan repressiu que havia marcat tant les dones en el tema de la sexualitat. Hem de pensar que moltes dones no havien descobert que era un orgasme.
Les primeres jornades catalanes de la dona també seran clau per reclamar la supressió de la llei de perillositat social, que perseguia l'homosexualitat i la prostitució. Les lesbianes havien patit una doble repressió al llarg de la història, tant per ser dones com per ser homosexuals. Al capítol 11 de Miralls de Memòria en parlarem més quan analitzem la repressió contra el col·lectiu LGBTI i les lluites per acabar amb la discriminació i la violència que encara moltes persones pateixen per raons d'identitat sexual o de gènere.
Travessem els miralls de memòria per escoltar una conversa entre una àvia i la seva neta, per entendre per què avui dia se'ns permet vestir, parlar i actuar d'una manera més lliure i de com allò que per a moltes de nosaltres passa desapercebut hauria sigut un privilegi per a moltes altres dones d'èpoques passades.
Mama, iaia, vaig a fer una volta amb les amigues.
Un petonet a la teva iaia, va. Ai.
Què passa, iaia?
Que vas preciosa.
Gràcies.
Si et soc sincera, et tinc enveja. Quan jo era jove no podia anar vestida així.
Però si tu anaves sempre guapíssima, iaia. Jo sí que envejo la roba que portaves. És una moda que m'encanta.
Bé, la roba no estava malament, però no només és això, carinyo. Parlo de la llibertat que hi ha avui en dia. La llibertat que abans no teníem, per la que abans lluitàvem.
Ja, però quan tu eres jove també hi havia llibertats, no? O sigui, la repressió estava molt present, però podíeu fer coses, teníeu els drets bàsics, no?
Jo personalment no em puc queixar. L'avi era un sol, un home de qui tothom hauria d'aprendre en certs aspectes. Però pensa que ens vam educar d'una manera molt diferent. La meva mare i les seves amigues ja lluitaven per tenir els drets bàsics, els mateixos que sempre han tingut els homes. Vaja, però no podien lluitar molt sorollosament. No sempre es podia. Jo també vaig lluitar per aquestes coses. Recordo que la mama em va explicar com va ser quan les dones van poder votar. Segons ella, totes les dones es van empoderar, van sortir de les seves cases i van donar veu a la seva opinió. Bé, a la seva opinió o a la dels seus marits, però van tenir veu. Jo vaig néixer uns anys després i tot es va començar a torçar. Però d'això de la guerra ja en parlarem en un altre moment.
És a dir, que ni punt de comparació entre ara i abans, no?
No, bonica. És per això que t'envejo, perquè m'hagués encantat poder estar amb qui volgués i haver experimentat de tot en l'amor, depilar-me quan volgués, si és que volia. Que els homes escoltessin la meva opinió. Estudiar, caminar pel carrer sense que tots els senyors joves i adults es giressin i em diguessin de tot.
Em sap greu sentir això, iaia. No és gens just. Tant de bo haguessis tingut la llibertat que et mereixes. Tu i totes les dones de l'època.
Des de la transició, el feminisme també s'ha adaptat als canvis de la societat. La visió actual de la igualtat passa també per incloure la diversitat de totes les dones. És per això que ara parlem de feminismes en plural. Però aquesta lluita, més global que mai, també afronta una radicalització de sectors contraris a la igualtat.
Jo crec que aquí la història és la clau en tot això. Portem molts segles d'opressió en els que s'han anat creant tots aquests discursos que han calat moltíssim. I hem d'entendre també que els drets es guanyen, però igual que es guanyen es poden perdre. I si no lluites pel seu manteniment i per la seva perpetuació, doncs és cert que poden desaparèixer de manera bastant ràpida i ho podem veure, doncs, per exemple, als Estats Units, la qüestió de l'avortament en certs estats, etc.
Ara que sembla que les dones hem arribat a l'espai públic i, vull dir, tenim una visibilitat i uns drets, etc. Vull dir, sembla que la reacció és molt forta i això sap greu. Això sap greu, vull dir, perquè sempre funcionem a base de models i, per tant, vull dir, si els models són positius i són de cura i a fi de bé i per tothom, és una cosa. I si els models són excloents i són violents i són repressors, vull dir, és una altra cosa completament diferent, no?
El feminisme ha estat i és un dels moviments socials i polítics més importants a partir del segle XX. Com hem vist al llarg d'aquests dos programes dedicats a les dones, les veus femenines s'han intentat silenciar des de tots els sectors, però una lectura crítica de les estructures socials ha revelat situacions de desigualtat que sempre han acabat trobant resposta per part de les dones. El feminisme busca la plena igualtat, ja no només entre homes i dones, sinó entre persones d'arreu del món i de totes les condicions i circumstàncies possibles. Al programa d'avui hem parlat amb la Carlota Vidal Sánchez, historiadora i investigadora predoctoral per la Universitat de Barcelona, especialista en història contemporània i de gènere. També amb la Meritxell Ferrer Baldric, doctora en història per la Universitat Rovira i Virgili i experta, entre d'altres, en feminisme de la transició. També hem sentit les veus de Mercè Otero Vidal, catedràtica de llatí de la Universitat de Barcelona, especialitzada en feminismes i coeducació i encarregada de l'arxiu de Cala Dona, i també de Montserrat Jiménez Sureda, doctora en filosofia i lletres i professora titular d'Història Moderna i Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona, autora, entre d'altres, del Manual d'Història de la Dona. Al pròxim capítol emprendrem un viatge per mar per resseguir el tràfic d'esclaus de l'Àfrica a les Amèriques i com els negrers catalans van enriquir-se amb aquella pràctica inhumana. Això no ha estat un altre podcast d'història, això ha estat Miralls de Memòria.
Miralls de Memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i La Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració d'Almudena Maluenda Bataller.